l'Info Vespre.
Molt bon vespre, us parla Dolors Lieuri. Rebombori a les xarxes per l'inici de la campanya estiuenca per acabar amb les males herbes dels arbres del passeig Manuel Puigvert. Alguns ciutadans han alertat del possible efecte nociu i tòxic del glifosat, un herbicida amb què s'està fent el tractament fitosanitari a l'espai públic, que va començar la passada matinada i es repetirà de nou aquesta nit. De fet, a motiu dels treballs, el consistori fa una sèrie de recomanacions, com ara tancar els balcons i les finestres durant el temps en què s'aplica el tractament, també recollir animals i retirar aliments i objectes dels balcons. Per posar llum a aquesta qüestió, a aquest dubte que es planteja i que hi ha sobre la taula, hem anat a consultar un expert perquè aclareixi en la mesura del possible quin riscos té, doncs, la utilització d'aquest pesticida. De fet, és un dels més estesos que hi ha en tot el món. Alberto Maceda, membre de l'Institut de Recerca de la Biodiversitat de la Universitat de Barcelona, n'ha parlat amb Oriol Leo.
Doncs per parlar d'aquesta qüestió tenim en línia Alberto Maceda, investigador de l'Estació Biològica de Doñana i expert en toxicologia. Alberto, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Estem parlant avui del glifosat, aquest herbicida que s'utilitza, doncs, en fumigacions d'arbres, d'espais verds, doncs, per exemple, aquí a la nostra ciutat, a la ciutat de Calella, s'està fent aquests dies una fumigació amb aquest herbicida, i avui ens agradaria, Alberto, que ens expliqués una mica exactament de què estem parlant i de si realment hi ha o no algun perill en l'ús d'aquest herbicida.
Doncs, com a qualsevol pesticida, no podem dir que el glifosat sigui completament innocu pel medi ambient. Ara bé, uns estudis fets en les darreres dècades posaven a manifest que segurament seria relativament innocu pel medi ambient i fins i tot pels tècnics que l'aplicaven a unes baixes dosis. Si bé, això darrerament s'ha posat en qüestió i hi ha un gran debat on fins i tot es diu que podria ser carcinogènic.
L'afectació que pugui tenir amb les persones està estudiada?
Hi ha uns estudis previs que demostren que fins i tot pot estar a la llet materna o que pot provocar una sèrie d'alteracions en els glòbuls vermells que estan associats amb possibles efectes carcinogènics, és a dir, potencialment cancerígens, però no està l'aigua del tot clara.
Per tant, sembla que científicament aquesta qüestió tampoc està resolta del tot?
Científicament podem dir que s'ha d'aplicar com qualsevol altra pesticida amb moderació, és a dir, no podem dir que ruixar grans extensions del territori amb el benentès que és innocu no provocarà cap problema al medi. Ara bé, tampoc cal posar el crit al cel si s'estan fent les coses dins de la prudència que requereix un tractament d'aquest calibre.
Per tant, tots aquells veïns que viuen en una zona, doncs, del passeig on tenen arbres que tant la nit passada com aquesta han de ser fumigats amb aquest herbicida i se'ls fa aquest tractament, se'ls recomana que tanquin la persiana, que tanquin les portes, finestres. Si prenen aquestes precaucions, han de patir per alguna cosa més?
Sobretot, més que un perill en l'aire, és un perill en l'aigua, és a dir, l'herbicida entra en dissolució amb l'aigua del sol i pot acabar en els aqüífers i de més, però no és un perill per la respiració de les persones que estiguin a una distància prudencial. Suposem que el que està aplicant el producte, evidentment, sí que porta les mesures de seguretat adients.
D'acord, doncs sembla que n'hem pogut saber alguna cosa més d'aquest tractament amb el glifosat, aquest herbicida que, com bé ara dèiem, està, doncs, en qüestió per l'OMS. També hi ha pobles que l'han prohibit, per exemple a Badalona, a la ciutat també de Tarragona, Planoles fins i tot, doncs, que han deixat d'utilitzar-lo per aquesta inclusió a la llista negra de l'OMS com a possible cancerigen. Però vaja, sembla que, pel que vostè ens diu, si s'utilitza, doncs, amb les condicions que s'ha d'utilitzar, no s'ha demostrat de moment cap perill, no?
És a dir, la situació ideal és no utilitzar cap herbicida. El que passa és que hem de ser conscients que també tenim un problema amb el que anomenem les males herbes i que d'alguna manera els ajuntaments les han de controlar. Si fan un ús prudencial, jo crec que no hi ha un gran perill per a la societat, però com a tot pesticida cal una prudència, evidentment.
Moltíssimes gràcies a Alberto Maceda, investigador de l'estació biològica de Doñana i expert en toxicologia, que ens ha donat doncs una mica de llum al voltant d'aquesta qüestió. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Representants de les entitats Òmnium Montnegre, l'ANC Calella per la Independència, Sumate i Joves per la Terra, a més dels partits polítics de Convergència, Esquerra i la CUP, han presentat aquest migdia la campanya informativa sobre sobirania fiscal. S'han concentrat a les portes de l'oficina de recaptació de la Diputació per presentar una còpia de la declaració de la renda del 2015. D'aquesta manera faciliten que l'Agència Tributària Catalana recopili les dades dels contribuents en vistes a la futura creació de la Hisenda Catalana, un pas que no té conseqüències legals, han dit, i que resoldria l'atzucac que es podria generar en cas que l'administració de l'Estat es negués a compartir la informació amb la Generalitat. Així ho ha explicat Jaume Planes, d'Òmnium Montnegre.
Lliurem la còpia de la declaració de la renda. La gent ha de declarar la renda a l'Agència Tributària Espanyola, normal, i pot agafar aquesta còpia i portar-la aquí. Llavors, les dades van introduïdes a la base de dades. Això és per anar avançant feina a la Generalitat, a l'ATC, que en diuen, a l'Agència Tributària Catalana, que ja és l'embrió del que ha de ser les estructures, una de les estructures d'Estat.
Aquesta acció forma part d'una campanya més àmplia que es durà a terme arreu de l'Almaresme, que s'acompanyarà també d'una conferència sobre els impostos i la viabilitat econòmica de la independència, que tindrà lloc el 3 de juny a la cooperativa L'Amistat. La designació de Calella com a vila europea de l'esport i l'experiència d'haver acollit els Special Olympics l'any 2014 han estat dos dels factors determinants per l'elecció de la ciutat com a seu dels Jocs Catalans de l'Esport Adaptat, que celebraran aquest cap de setmana la 9a edició. És una iniciativa de la Federació Catalana d'Esports per Persones amb Discapacitat Física que concentra en un cap de setmana la majoria dels campionats de Catalunya d'Esport Adaptat. Ho ha explicat el director tècnic de la Federació, Edgar Fernández.
Som una federació multiesportiva, de manera que el nostre objectiu és fer la festa grossa de l'esport i agrupar en un mateix cap de setmana, en una mateixa localitat, diferents campionats de Catalunya, diferents exhibicions i donar a conèixer tot el món de l'esport adaptat. I una de les característiques també significatives és que és una competició itinerant, tipus uns Jocs Olímpics, i ens anem movent per diferents territoris a terra catalana.
Els Jocs Catalans es disputaran en instal·lacions municipals, com ara la zona esportiva de la Muntanyeta, el pavelló municipal del Parc del Mau, la piscina municipal i en una privada, el Pàdel Calella. Hi haurà 7 disciplines en competició, entre les quals una que entra de nou en el programa.
Veurem el bàsquet amb cadira de rodes, el hockey amb cadira de rodes elèctrica, també tindrem natació, la novetat del primer campionat de Catalunya de pàdel, també amb el Club Natació Calella farem una petita exhibició de natació sincronitzada, també tindrem voleibol terra, també tindrem rugby amb cadira de rodes, ball esportiu, moltes modalitats.
Durant el cap de setmana, la Federació Catalana d'Esports de Persones amb Discapacitat Física muntarà als exteriors del pavelló del Parc del Mau una zona d'activitats de promoció de l'esport adaptat. Allà, per exemple, es podrà viure l'experiència de moure's en una cadira de rodes. Des de l'organització s'anima a tots els calellencs a assistir als partits, animar els jugadors i també a les exhibicions programades. La cita esportiva s'ha complementat aquests darrers dies amb xerrades, també visites a les escoles de la ciutat per fer-hi accions de sensibilització.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
L'Aula d'Extensió Universitària s'ha afegit als actes amb motiu de la quinzena solidària, acollint una conferència del coordinador de la Creu Roja a Catalunya, Enric Morist. Ha parlat de la crisi dels refugiats, tot destacant que és important tenir una bona organització per l'acollida, però més encara prestar una bona atenció humanitària sobre el terreny del conflicte. El coordinador de Creu Roja a Catalunya recorda que el conflicte sirià ha provocat ja més de 5 milions de desplaçaments. Per ajudar a contactar actualitzar la situació, destaca que des de fa 5 anys cada dia moren a Síria 147 persones. És una xifra similar als morts en els atemptats de París.
Les persones que marxen són persones que no volen marxar del seu país. És a dir, però clar, en un conflicte armat com a Síria moren cada dia 147 persones. És diàriament des de fa 5 anys és el mateix número de morts perquè les persones que ens veuen estiguin, ho puguin contextualitzar, que hi va haver els atemptats a París, doncs això està passant cada dia durant 5 anys. Llavors la gent vol marxar d'aquests llocs.
Segons Morís, cal una reacció global de la classe política davant el drama dels refugiats i impulsar també polítiques humanitàries.
Cada dia que passa, nosaltres ho diem, moren persones a la mar, moren persones a terra, moren persones al conflicte, per tant, doncs ja no sabem com explicar-ho, no? Que la necessitat és molt urgent, és molt emergent i només demanem que els polítics ens escoltin la veu d'aquests ciutadans que tothom amb sentit comú doncs, pot entendre que ens pot passar qualsevol de nosaltres. De fet, a l'estat espanyol de Catalunya li va passar això l'any 36-39, no? Que van haver de marxar moltes persones. Doncs una mica accelerar aquesta atenció humanitària de famílies i de persones que el que fan és fugir per no morir.
Davant del públic de l'aula d'extensió universitària, el coordinador de la Creu Roja Catalunya va parlar d'altres conflictes que hi ha oberts al món, com ara a l'Afganistan, a l'Iraq, a Líbia o també a Eritrea. I seguint amb els espais dedicats a la quinzena solidària, complementant aquesta informació, ho fem amb l'entrevista del dia. Avui la convidada d'Oriol Leo és la regidora adjunta de Solidaritat i Cooperació de l'Ajuntament de Calella, Cindy Rando.
La quinzena solidària és el pretext que ens serveix des de Ràdio Calella Televisió per parlar de solidaritat, per parlar amb les entitats solidàries que actuen a través de la nostra ciutat i que formen part del Consell Municipal de Solidaritat, però avui, si s'hi fixen, avui no estem a l'exterior, estem a l'Ajuntament de Calella. De fet, ens hi hem hagut de refugiar perquè la pluja avui ens ha impedit fer aquesta entrevista a l'exterior, però la idea que teníem era aquesta. Som amb la regidora de Solidaritat, amb la Cindy Rando. Cindy, què tal?
Bona tarda.
Doncs hem vingut a parlar de solidaritat, com dèiem, ens hem hagut de refugiar avui, eh?
Paraula perfecta, eh?
Exacte.
En aquest temps.
En aquest temps, perquè a més la quinzena solidària està doncs, dedicada aquest any a parlar de la crisi humanitària al voltant dels refugiats sirians. Expliquem una miqueta, Cindy, la principal intenció de venir avui aquí a parlar amb tu és que ens expliquis el paper de l'Ajuntament en aquesta crisi dels refugiats, tot allò que es fa i que pot fer l'Ajuntament de Calella.
Bé, des de l'Ajuntament, com sempre ens hem mostrat, a favor de tota aquesta problemàtica, d'ajudar aquesta gent perquè estan patint una situació que és molt injusta. Mm-hmm. Estan fugint dels seus països, que tenen una guerra molt greu i ningú està fent res. Les institucions que potser podrien fer estan molt paralitzades i creiem que des de l'Ajuntament hem de donar doncs, el nostre suport. Com ho podem fer? És difícil, perquè no deixa de ser que som un ens local, que els nostres superiors ens tenen lligats de mans, i l'única alternativa o solució que trobem és fer-ho a través de la quinzena. Com bé sabeu, la quinzena doncs, es fa des de molts anys, i aquest any es va decidir fer del tema dels refugiats, perquè és un tema, malauradament, estrella, per dir-ho d'alguna manera, és un tema que està avui en dia... que cada dia surt a la tele
i tant, molt d'actualitat.
Exacte. I que tenim molta informació però que es veu que es fa molt poc.
Exacte, aquesta quinzena que va dedicada a aquesta crisi que servirà, si més no, per parlar-ne.
A
nosaltres ja ens ha servit per això, però també a la ciutadania servirà per comentar la situació, per parlar d'aquesta crisi, per agitar una mica les consciències, perquè com bé deies, Cindy, a vegades ajudar, saber com ajudar ens costa, si costa als ajuntaments, imagina't a la ciutadania, sí. Saber com podem ajudar, eh?
Sí, sí, la veritat és que sé que sóc molt reiterativa, però és que estem lligats. Ojalà poguéssim anar a Idomeni o a Alemanya on t'estiguin i portar-los aquí, però és que no podem. Uh-huh. Aquí estem disposats a rebre famílies, però ja, no cal esperar 2 anys. Perquè aquesta gent està patint misèria i és que són persones i cap persona es mereix aquest tracte que estan rebent.
Llavors qui ho bloqueja? Govern central, govern d'Alemanya, Unió Europea? Com ho veieu des de l'esfera política? Clar.
És molt difícil mullar-se i dir-te pues, aquest o l'altre. Jo a les reunions que hi he pogut anar són amb membres de la Generalitat. La Generalitat ens comenta que l'Estat no acaba d'agilitzar els tràmits perquè puguin vindre. I suposo que els de l'Estat diran que són els membres de la Unió Europea. i tot és el peix que es mossega la cua. Jo vull fer coses, l'Ajuntament vol fer coses i la ciutadania vol fer coses, però és que no ens deixen.
Parlem d'aquestes coses que vau fer la ciutadania, sobretot al principi d'aquesta crisi. Ens consta que l'Ajuntament va rebre molts oferiments, no?, de gent que volia ajudar, que oferia casa seva, que, doncs, diverses peticions, o de dir, doncs jo ofereixo això, vau haver-ho de controlar, no?, una mica de dir, sapiguem exactament ben bé amb què comptaríem, no?
Exacte, a través de la iniciativa que ens va trametre en Jean Catà, ens va comentar que podíem recollir mitjançant un formulari a la web les opcions o les possibilitats que la gent ens estava oferint, perquè tindre un control sempre va bé a l'hora de dir, bueno, doncs ens enfrontem a què venen X famílies, de què disposem. Doncs molta gent es va oferir traduccions, acompanyament, casa, i tot això s'agraeix moltíssim, perquè clar, l'Ajuntament no arriba tampoc a tot, i que hi hagi gent particular que doni el pas i digui, sí, jo l'acompanyo encara que sigui el metge i faig intèrprete, o a gestionar papers, és igual, o inclús a portar algú a casa teva, que aquest també és un pas molt gran, que no deixa de ser que estàs entrant algú que ve amb unes condicions psicològiques que no deuen ser gens fàcils per tot el que hem viscut, i que diguis, va, jo t'acullo i t'ajudo en el que pugui, s'agraeix moltíssim.
S'agraeix, i també és bo notar i saber que hi ha aquesta solidaritat en una ciutat, com a responsable de l'àrea de solidaritat d'aquest ajuntament, veure que quan hi ha crisis d'aquest tipus la ciutadania respon, això suposo que si més no deu omplir una mica de satisfacció, no? Saber que tens això al darrere.
Moltíssim, moltíssim. Sempre és... Bueno, és que Calella és una ciutat que per si té un teixit de voluntariat molt gros, i si a més el podem enfocar en el tema dels refugiats, encara més. I jo, doncs, com a cap de l'àrea, molt agraïda.
Això per agafar accions de la ciutadania. També l'Ajuntament té la seva proposta i la seva oferta per, doncs, contribuir a ajudar els refugiats que puguin arribar aquí al país amb un parell de pisos, no, Cindy?
Sí, en principi, clar, comptem que per població que té Calella el que ens pot vindre seran un parell de famílies, sobre uns 5-6 membres cadascuna, si és que acaben vinguent, perquè aquesta és una altra. Aleshores vam dir, bueno, les necessitats d'aquesta gent serà el primer buscar-li un pis. I en principi, i si tot va bé, i esperem que sí, aquesta gent quan vingui tindran els dos pisos.
A través de la Fundació,
Habitat Solidari, com sempre. Ja que tenim aquesta fundació, doncs creiem superimportant gestionar-ho tot a través d'ells. A més, hi vam destinar 10, bueno, tenim guardats 10.000 euros, perquè no deixa de ser que aquesta gent necessitarà, doncs, roba, material educatiu, i creiem que s'han de fer front també a aquestes despeses.
Exacte, i a més també el país ha d'estar en certa manera preparat, perquè els serveis educatius, serveis sanitaris, pot voler dir més places evidentment a les escoles, més gent que pugui fer ús dels hospitals, dels serveis d'urgències. Tot això també és un engranatge que ja no només a nivell local, sinó a nivell de país, d'estat, de nació, s'ha d'anar puguent.
I preveure tot,
i preveure.
Sí, perquè aquesta gent ve sense res, amb la roba que porten, i si han tingut sort de que algú els ha deixat alguna cosa, però clar, venen aquí sense res, per tant, és imprescindible cobrir totes les necessitats.
Venen aquí, però ara Cindy també ho comentava, tampoc saben si acabaran venint, ni quan, ni com, ni quants.
No.
Ha de ser molt complicat també treballar o intentar treballar amb aquesta incertesa.
Sí, perquè vols preveure què fer quan arribin, no? I et trobes amb que no saps si vindran, si no vindran. A l'estat n'han arribat 18, si no recordo malament,
sí.
I havien de ser més o menys 15.000. Com ens ho hem de prendre, això?
De 18 a 15.000 hi ha una diferència molt gran.
Aquí estem preparats, però és que no pots dur a terme més accions perquè t'ho impedeixen. Perquè clar que puc fer campanyes de conscienciació, està clar, però la gent també vol resultats. I per molt que jo estigui dient, escolteu, que hem de ser solidaris, que Calella vol acollir, molt bé, però si no hi ha resultats, tot queda en no res.
Per això també hi ha aquesta campanya de Calella pels refugiats, tirant endavant diverses accions on s'intenta, sobretot, moure la plana política de nivell, doncs, Unió Europea, Estat també, per intentar desencallar la situació, perquè sembla doncs, que coincidiríem a més o menys trobar que són les dues parts de l'engranatge que estan ara mateix una mica bloquejades, per intentar, des de la ciutadania, ells mateixos així ho expliquen, des de la ciutadania, intentar començar a moure, no?, aquestes qüestions. No sé com, des de la regidoria, com valoren el naixement d'aquesta entitat, de Calella pels refugiats i les primeres accions que ja ha pogut portar a terme.
La veritat és que quan vaig rebre el mail on m'explicaven que hi havia un grup de gent que s'estava movent per dur a terme diferents accions a favor dels refugiats, vaig dir, ostres, això és increïble. Que a més que l'Ajuntament s'estigui mobilitzant, la ciutadania digui no, a més el que vosaltres feu, nosaltres volem estar presents i volem moure tot aquest assumpte i a més que se'ns vegi i fer el possible, això és magnífic. Jo els estic agraïda, vamos, però és que no s'ho poden imaginar. I des del nostre punt de vista és fonamental la seva acció també, perquè no és tot des de l'àmbit institucional, i a més que hagin tingut la idea de moure's, d'intentar implicar actors, cantants, bueno, col·lectiu, que són cares visibles, no?, del dia a dia, que puguin ajudar-nos també, perquè no deixa de ser que un famós surti i s'assumi una campanya que comença en una ciutat que sí, que Calella és coneguda, però que no és comparable al 100% amb Barcelona.
Clar, sí.
I diguin, ostres, Charango, per exemple, sí, que ens va parlar l'altre dia, si no m'equivoco, a Catalunya Ràdio.
Sí.
I ens hem fet publicitat d'aquest moviment. Això...
Sí. Charango, que estan molt implicats amb aquesta acció, i la idea de Calella pels refugiats és aquesta, arribar a altes esferes de polítiques, socials, culturals, i com deia, Cindy, tot nascut aquí, nascut a la ciutat de Calella de la mà de la ciutadania, en aquest cas.
Ha estat realment una sorpresa molt gran, i que a més tinguin la idea de dir, no, fem coses perquè no només l'Ajuntament, sinó que les institucions superiors, inclús les europees, diguin, ostres, que la gent s'està movent, que això no pot ser que sigui tot bloquejat. I s'agraeix moltíssim, perquè estan fent una feina molt maca.
I això suposo que també pot donar encara més ales o més força a un ajuntament, en aquest cas a la seva regidoria o la seva figura com a regidora d'aquesta àrea, per poder intentar fer més pressió a govern superior.
S'intentarà. Si més no, l'alcaldessa té aquesta voluntat d'ajudar en tot el que es pugui fer, però no deixa de ser, d'un altre cop torno a dir, que estem lligats a mans i que no només depèn de nosaltres. I jo confio en que aquesta campanya que han iniciat la plataforma de Calella per refugiats es faci viral, tingui molta sort, i qui s'hagi de moure per les altres esferes es mogui i digui, va, ara és el moment.
Exacte, nosaltres també estem fent aquestes entrevistes una mica per això també, per intentar que se'n parli, per intentar arribar a com més gent millor. Hem parlat amb moltes entitats que participen de la quinzena solidària, que participaran del Cidreu solidari també, del sopar solidari, moltes entitats que se les nota amb ganes, que se les nota il·lusionades de tirar endavant els seus projectes, sobretot perquè són per al que elles treballen i a última hora és el que les mantenen en vida. Projectes en molts àmbits, no totes en particular tenen projectes amb aquesta crisi dels refugiats, però sí que totes en tenen una opinió i tenen una visió clara de que això, vulguis que no, s'ha de solucionar.
Sí, la veritat és que totes aquestes ONGs que treballen aquí a la ciutat tenen una visió tan àmplia de tot el que està passant, perquè ells ja treballen amb un cert col·lectiu que, diguem-ho d'una manera, també té unes mancances, doncs l'opinió que ells poden tindre respecte de tot el tema dels refugiats és com més propera, més sensible, i això és fonamental també per poder treballar aquest assumpte. I la veritat que super contenta de la bona acollida, que quan es va proposar tema de refugiats per la quinzena, tothom va dir que sí, tothom es va posar a treballar des del minut zero. És que només tinc paraules bones d'agraïment.
Unes entitats que moltes són part d'altres entitats que són o multinacionals o que són més grans, parlàvem d'entitats que tenen potser la seu a Malgrat, que tenen seu a Barcelona, seu a Girona, o com la gent de llatinoamericana que ja abarca tot el món. No sé si troba a faltar ONGs més calellenques, més purament calellenques, o també amb aquestes seus d'altres ONGs que tinguin acció aquí a Calella, doncs també anem prou bé.
Bueno, així de moment no hi ha hagut cap problema i sempre s'han tirat endavant molts de problemes.
S'han solucionat
molts de projectes, exacte. I la quinzena sempre ha estat un èxit. que potser podien haver-hi més ONGs de Calella o àmbit local, potser sí, però en la diversitat està la gràcia, no? I encara que siguin ONGs que estiguin a Malgrat, però si tenen aquí la seu, no hi ha cap problema.
Exacte.
Tothom està sempre predisposat a fer feina.
El Consell Municipal que col·labora amb elles, que els hi destina uns diners, i a més amb un sidrau solidari que es farà, que sempre serveix una mica d'aparador, no?
Exacte, sí, sí, per donar visió a tot allò que es fa aquí i a fora. Perquè no deixa de ser que s'està ensenyant el treball que es fa dia a dia aquí des de la ciutat i el resultat al país on desenvolupen el seu projecte, que és que són molts.
Si més no, durant 15 dies a l'any, en parlem. Potser s'hauria de parlar més sovint, de solidaritat.
I tant.
Cada dia.
Jo, per mi, cada dia, perquè sempre hi ha coses a tractar. Només falta que podem les notícies o llegim el diari i sempre trobarem alguna petita notícia relacionada amb la solidaritat i la cooperació, sempre.
Exacte. Sí, sí, ara amb aquesta crisi dels refugiats és molt evident, però hi ha altres conflictes al món que també tenen gent refugiada. Parlàvem ara del Sàhara, Cindy,
sí,
gent
sí.
que porta refugiada durant més de 40 anys, més de 4 dècades vivint en camps de refugiats. També potser pot haver-hi una mica de por de que si no es desbloqueja aviat aquesta situació amb els refugiats sirians, que no s'enquisti i acabi sent una cosa crònica, podríem dir, com sí. els camps de refugiats del Sàhara.
Podria ser, que està clar, perquè com bé dius, en el Sàhara també porten 40 anys patint i també és moment que solucioni.
Molta feina.
En el seu moment suposo que també va tindre el boom, com està passant ara amb aquests refugiats de Síria, i després va baixar, i espero que ara no ens passi això, puguem solucionar-ho i més endavant solucionar el problema del Sàhara, però si més no solucionar-ho, perquè torno a dir, són persones.
No cometre els mateixos errors. Sembla que la humanitat està entestada.
Exacte.
Una cosa cíclica, anar cometent sempre els mateixos errors un darrere l'altre. És complicat poder-ho canviar, això, perquè per molt que en parlem a vegades des d'aquestes entrevistes, des dels mitjans de comunicació, que en parleu des de les esferes polítiques, des de l'esfera social, evidentment, també, però costa, Costa molt intentar trobar la peça aquella que ho desllorigui tot,
Sí. La humanitat o les persones sempre tornem a caure la mateixa pedra, no? Esperem que ara això es pugui solucionar i no ens torni a passar.
Esperem.
I que n'aprenem.
I tant. Doncs esperem aprendre'n, dependent de tota aquesta situació, que n'aprengui la humanitat. Moltíssimes gràcies, Cindy Rando, regidora de Solidaritat de l'Ajuntament de Calella, per haver-nos atès aquesta estona.
Gràcies a vosaltres.
I nosaltres avui hem conegut tot el que pot fer l'Ajuntament de Calella en aquesta crisi dels refugiats, tot el que pot fer i tot el que voldria fer, que és molt més del que pot, com ara ens comentava la regidora. Una nova esfera, una nova àrea que hem volgut conèixer, perquè tot té implicacions al voltant del que està passant al món, sobretot amb aquesta greu crisi humanitària dels refugiats que es concentren a les portes d'Europa.
És tot fins aquí el repàs de l'actualitat de la jornada. Tornem amb més notícies. Serà demà a partir de les 8 al Bon Dia amb Sònia Muntanyola. Fins llavors podeu seguir informats a radiocalella.cat.
Més informació a www.radiocalella.cat.